Digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més a El món és digital. El món és digital és un programa que fem amb la col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui la nostra convidada és l'autora d'un interessant llibre, Antes muerta que analògica. M'estic referint a la Áurea Rodríguez, a la que ja donem la benvinguda. Bé, Áurea, doncs, el primer, donar-te la benvinguda a aquesta primera intervenció teva al nostre programa.
Moltes gràcies per convidar-me. Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, avui parlarem, tu saps que aquest programa parlem de noves tecnologies, intentem apropar el món digital a la gent normal o a l'empresari d'una pime. Però avui, amb aquest programa presentem sempre, al final del programa presentem un llibre. Però avui no presentarem un llibre, sinó que parlarem amb l'autora d'un llibre que ets tu. El títol del llibre, el dic ja perquè és increïble, m'agrada moltíssim, que diu Antes muerta que analògica. Bueno, jo estic totalment d'acord amb tu. Jo també abans mort que tecnològic i, com deia aquell altre, lo que pueda fer un bit que no lo haga un átomo. Vinga, primera pregunta. És el teu primer llibre?
Sí, correcte. És el meu primer llibre. No és la primera vegada que escric, però sí és el meu primer llibre.
Com se't va ocórrer la idea aquesta i com t'hi vas posar?
Bueno, posar-m'hi m'hi vaig posar perquè quan era directora d'innovació, d'alguna manera va venir el Covid i una de les maneres per mi d'expressar-me era aquesta, no? Anar escrivint posts i de més. Dels posts vaig passar els articles i dels articles finalment vaig passar el llibre perquè una amiga meva, que coneixeu bé el vostre programa, em va trucar i em va dir «Hauries d'escriure un llibre perquè això que escrius és molt didàctic, a vegades utilitzo el sentit de l'humor, amb la qual cosa, pues, la veritat és aplanar una mica els conceptes, que a vegades són una mica tequis, a tothom. Bàsicament és això.
I, bueno, també crec que puc dir que el llibre és autènticament teu perquè és anterior al monstre, és anterior al ChatGPT, amb la qual cosa t'ho has currat tu tecla a tecla. Vinga.
Total.
Com et vas atrevir? Perquè molts de nosaltres i molts dels oients tenim en ment fer un llibre sobre la nostra disciplina concreta, però no hi ha manera. Com et vas atrevir? Com vas donar aquest pas i vas aconseguir publicar-lo?
Com em vaig atrevir? Perquè jo crec que, bueno, jo sempre a la vida he anat provant les coses i als meus fills els dic, ho heu de fer, si no us agrada no repetiu, però intenteu provar-ho, no? Sempre que les coses siguin a fer de bé, pues, si no fas mal a ningú, pues, s'ha d'intentar. Llavors, jo em vaig atrevir perquè em passava la vida explicant a les petites i mitjanes empreses i a altres, que era la meva feina, què implicava la digitalització, què volia dir, quins són els conceptes, per què el blockchain, perquè la gent a vegades, si no entén les coses, doncs busca fantasmes, no? Llavors, de tant explicar-me, dic, bueno, doncs per què no ho poso per escrit? Que un amic meu em va dir, escolta'm, ja saps que el que queda per escrit? Dic, sí, però bueno, jo intento sempre amb un sentit constructiu explicar les coses com m'agradaria que me les expliquessin a mi i per això vaig fer el llibre. I el com va ser que vaig fer un tuit i vaig fer un tuit dient, busco editor. I així va sorgir la xispa. Em van contestar tres i estic molt contenta amb la meva editora perquè la veritat és que cada cop que li dic fem això, fem allò, i em diu sí, i al revés també, amb la qual cosa ens entenem molt bé.
Bé, parlant de tecnologia, sembla que el blockchain sigui l'única cosa immutable, però com diu el teu amic, un llibre escrit i un cop imprès també té la propietat de la immutabilitat, no? O sigui que espero que no te'n penedeixis i que al revés, que estiguis orgullosa del que has escrit. Comencem ja pel llibre, Antes muerta que analògica. Bueno, d'entrada explica'ns el títol, encara que sembla obvi, però des del teu sentiment.
Sí, bueno, el títol és un reflex de lo que diu el llibre, que bàsicament diu que la digitalització i el ser digital o no ser digital ja no és una pregunta. És a dir, ho hem de ser. Llavors, ho hem de percebre com una oportunitat, perquè altrament estarem morts. D'aquí el títol del llibre, no? De antes muerta que analògica, vol dir que hem d'entrar en aquest món, l'hem d'utilitzar com una oportunitat i a fi de bé de les persones, que és el que sempre dic jo, eh? Cuidado, que també hi ha perills i explico també quins són els riscos no de la tecnologia en si, que la tecnologia en si no té sexe, no té biaix, no té intencionalitat. És com la utilitzem, i això és el criteri de les persones. Llavors, jo sempre dic que la tecnologia per se no hi ha cap esbiaix ni res, sinó és com la utilitzem, per què la utilitzem, en quin sentit la utilitzem. Doncs és
Evident.
del que
El
va.
teu primer capítol comença dient això que acabes de dir, no? Llegeixo. La tecnologia no té gènere, però la tecnoeconomia sí. Explica't això del gènere de la tecnoeconomia.
Bueno, és molt senzill. Si tu agafes, l'altre dia, per exemple, va sortir publicada la llista Forbes d'enguany, i si tu agafes la gent més rica del món, i agafes les 10 persones més riques del món de la tecnologia, tots són homes. Si tu agafes quines són les potències més grans d'aquest món, i que no cal que digui els noms, però tots venim al cap, que entre Àsia, Xina i tal, totes estan dirigides per homes. Si tu agafes les empreses ara, per exemple, d'intel·ligència artificial, totes estan dirigides per homes. És a dir, aquest món el poder és masculí, vagi amb bambes o vagi amb traje. Però sempre ho dic que en el món de les startups, el mateix, és a dir, en el món de les startups, que són empreses de base tecnològica joves, per dir-ho d'alguna manera, si tu agafes les estadístiques, només hi ha un 14% que estan liderades per dones i només els hi arriba el 5% del finançament. Per tant, tot aquest món que està creixent i que anirà més i que és l'economia que ens ve i és el que d'això és masculí. I això és el que a mi em va fer una mica obrir els ulls, a dir, estem reproduint el que feien en el món físic, en el món digital, no ho estem millorant. I per altra banda, si agafes estadístiques, inclús estan empitjorant. Però això aquí també hi ha el doble sentit del títol, que és en femení, que és antes muerta que analògica. No és abans morta que analògica.
Sí, aquest tema de les TIC o la tecnologia i el gènere, evidentment, és un tema per fer 10 programes. Nosaltres ja n'hem fet uns quants i veient com parles, potser et convidi un dia específicament per parlar de per què aquest fet que tu anuncies com a fet, per què està succeint o per què s'està mantenint, perquè ja ve històric des de que... Bueno, és igual. No, no,
Bueno,
no...
jo has
no.
de fer un programa, jo dic que sóc feminista tecnològica i més concretament sóc feminista algorítmica.
Molt bé.
Sí, que queda't amb la idea.
Capítol 3, em salto el 2. Les guerres hoy en día son tecnológicas y cibernéticas y la metralla son nuestros datos. De dades hem parlat moltes vegades. Com veus tu aquest tema?
Bueno, el veig justament en aquest sentit, que a vegades no les fem servir, perquè avui, per exemple, llegia el diari i pensava que hi ha molt coneixement i moltes dades com per preveure la sequera que tenim actualment, no, per preveure i per tenir plans de contingència. O sigui, no és un problema de no tenir dades. És com la natalitat, que jo ara penso, i vaig explicant-ho, que tindrem un problema greu de talent perquè estem invertint la piràmide i, per tant, aquest serà un problema. O sigui, no és un problema de les dades, sinó com tractem aquestes dades. Això per un costat. Per l'altre costat, on estan les nostres dades, a qui pertanyen i per què s'utilitzen? Aquest és el segon problema, que tornem una mica a lo mateix, no? És com la intel·ligència artificial. Pues la intel·ligència artificial és una manera de prendre decisions en base a unes dades. Si les dades estan sesgades o les dades no estan complertes, o això que diuen els experts del good data, de les bones dades, si no són bones, qualsevol algoritme, encara que l'algoritme estigui ben fet, està prenent una decisió errònia perquè no té les dades adequades. Llavors, aquest és l'altre tema. I si això li afegeixes que no hi ha control ara mateix, com s'interpreten aquestes dades i tal, doncs clar, aquí hi ha doncs els dos problemes principals de la intel·ligència artificial actual, des del meu punt de vista, eh?
Sí,
Un és l'ètica.
si tenim temps, que no el tindrem, parlem una mica també d'intel·ligència artificial i això que acabes de dir, que és fonamental, si la intel·ligència artificial es basa en principis erronis, doncs, evidentment trem conclusions errònies o se les inventa, que ho fa molt sovint i és pitjor. Una cosa que també tothom que estem en aquest món digital, encara que tu ja has dit que tot el món és digital, hi ha una paraula miraculosa i que tots volem, que és innovar i sobretot emprendre. Però quins són els secrets que tu suposo que escrius en aquest llibre per intentar fer això amb èxit, que sigui positiu el resultat? Perquè començar a emprendre és com allò d'apuntar-se al gimnàs, però després no hi vas, no?
Sí, bueno, jo per mi innovar és crear coses que tinguin un valor, sigui econòmic o sigui un valor per la societat, no? Vull dir, portar una idea a mercat, que no és tan fàcil això, perquè idees n'hi ha moltes, però que siguin una realitat factibles i tal, és difícil. Si a més això ho converteixes en un negoci i en una empresa, doncs tampoc és tan fàcil. Crear una empresa, tot aquell que en algun moment de la seva vida ha intentat emprendre sap que has de tenir una capacitat de resiliència molt important. Però, de totes maneres, aquí també tenim una percepció del risc i del fracàs que no tenen en altres països. En altres països ho prenen com un aprenentatge, és a dir, saben que tu fas... És com els projectes europeus, n'has de sol·licitar 10 perquè te'n donin un. Pues, amb startups n'has de crear 4 o 5 perquè una sigui d'èxit, no?, d'alguna manera. I això ho prenen com un aprenentatge i això ho hauríem d'aprendre nosaltres, no com un fracàs. No com un fracàs. I jo personalment he viscut els dos cantons de la moneda, no? I al final és una qüestió de tenir clar on vas, de tenir un bon equip, de buscar les eines adequades, de no perdre mai la moral, de ser molt resilient, però els innovadors jo ho hem de ser així, perquè sempre vam en contracorrent, no? Sempre vas amb una cosa nova que la gent o no entén, o no ha vist mai, o no comprèn, o el que sigui. Per tant, has de tenir ja aquest tarannà de resilient, no? De dir contra vient i marea. Sí.
Això que dius del risc i del fracàs és una cosa que jo també m'agrada explicar perquè realment és una cosa que hem de canviar aquí, no sé si és a Occident en general o és a Espanya. Realment als Estats Units hi ha una percepció molt diferent i el fracàs, de fet, és una forma més de saber com no fer-ho. Antes muerta que analógica, yo he dit que lo que puede hacer un bit no lo haga un átomo, y tú tienes un capítulo 5 que diu necesitem indústria, no solo vivimos de bits. Bueno, ¿en qué quedem? ¿Qué defenses aquí o què ens expliques amb aquest capítol?
És que jo crec que les tecnologies són una eina. Són una eina per enriquir altres tipus d'indústries i són molt transversals. De fet, són transversals del tot. Ara estem digitalitzant tot, des de la indústria alimentària, la salut, la indústria financera, tot. Ho estem digitalitzant. Llavors, sí que és veritat que la indústria com a tal, arrel del territori, perquè és menys deslocalitzable que d'altres. I això és important, tenir present això. Després també hem après que en aquest món globalitzat tots som interdependents de tothom, en realitat. Però sí que és veritat que quan hi ha problemes on les barreres físiques no ens permeten mobilitzar tota aquesta quantitat de coses, doncs hi ha certes indústries que les hem de tenir de certa proximitat o intentar posar-hi una mica de lògica a la producció a nivell mundial. És a dir, no té sentit que produïm una cosa aquí i l'hem d'enviar a l'altra punta del món quan ells mateixos les podrien produir i són rics amb aquest producte. O sigui, si el món fos una única entitat realment gestionada de manera global, i que faríem les coses d'una altra manera, doncs una mica el canvi climàtic ens està obligant també a fer això, a posar-hi una mica de sentit comú en totes les decisions a nivell global. I això és el que dic. Llavors, la indústria com a tal és una riquesa, els llocs de treball tenen un valor afegit, vull dir, hi ha una sèrie de coses, inverteix en I+D, Hi ha una sèrie de coses que són derivades de les indústries i que localitzen una riquesa, no? I, per tant, jo abogo per això, vull dir, per apostar per la indústria.
Parles de professions i també al capítol 7 del teu llibre parles de les noves professions. Una cosa que cada dia està més interessant i sobretot des de que la intel·ligència artificial generativa ha aparegut, no? Tu, el teu capítol diu les noves professions de la generació tàctil. Bueno, molt bé, explica'ns això i continues dient gladiadores del clima i criptodetectives. Senyor, això pot ser tot un llibre.
Això pot ser tot un llibre. Bueno, cada capítol pot ser tot un llibre, realment, però hi ha capítols que estan centrats en converses que puc tenir amb els meus propis fills i ells són la generació tàctil. O sigui, jo sempre dic que ells han nascut amb un iPad sota el braç, en comptes d'un pa. I tenen una concepció del món completament diferent a la que tenim nosaltres. O sigui, el seu món ja és híbrid de naturalesa. Llavors, ells juguen amb els seus amics o al carrer o online. No és que treballin en línia, sinó que treballen a la línia, que és diferent. Llavors, això genera nous models de negoci, també, ho explico, i genera noves oportunitats. I llavors, això dels criptodetectius m'ho va dir el meu fill, perquè quan els hi vaig explicar que en el món de les cripto pues, també hi havia xoriços i criptocacos, pues, em va dir, pues, també hi haurà criptodetectius. Dic, pues sí, també hi haurà criptodetectius. Efectivament, que quan anem generant nous models de negoci, generen noves necessitats, generen noves oportunitats. Avui llegia el diari, per exemple, que els traductors amb la intel·ligència artificial pues, veuen una mica perillar la seva feina, però per altra banda s'estan creant nous perfils com es posa editors. Vull dir que, bueno, anem generant nous perfils, exactament. Llavors, bueno, una cosa es destrueix i altres se'n queden.
Un altre capítol que també és interessantíssim perquè també es passa a tots els que estem en aquest món que volem emprendre i innovar. Vencer la invisibilitat. Realment és difícil ser visible, fer-se notar dintre d'aquest món milmilionari d'actors, no? Què ens dius d'això, de vencer la invisibilitat?
Bueno, jo crec que hi ha dues coses. Una és que dic, com pots competir amb Google, no? Quan té la capacitat tan gran, no? És un monstre. Llavors t'has de diferenciar i això és innovar. Has de buscar el teu nicho, has de buscar el teu target, etcètera, etcètera. Això per un costat. Per l'altre costat has de fer servir totes les eines disponibles. Perquè avui en dia les dades, quan parlem de les dades, que tornem a l'inici, són també visibles. És a dir, si tu no existeixes, no ets visible. Per tant, l'algoritme no et té en compte i és un peix que es retroalimenta. Per tant, s'ha d'utilitzar, com dic jo, porti remada i Twitter. O sigui, s'ha d'intentar, no com a marca personal, que també, però com producte de la teva empresa, etcètera, etcètera, s'han d'utilitzar totes les eines disponibles per donar aquesta reputació, aquesta visibilitat, aquest lloc en un món tan complex que et doni el teu nicho de mercat, bàsicament.
Un altre tema, perquè realment aquest llibre teu està repassant tot el món digital. Una altra cosa que ens preocupa i que en sabem poc, criptomonedes. Què hi ha de tot això? Això arribarà a ser alguna cosa seriosa? Hi haurà l'euro digital definitivament? Per on va tot això? I ja no parlem de tokens perquè tenim 3 minuts, ja només de programa.
Bueno, perquè com que són 3 minuts, jo ho deixaria per un altre, però en resumides, s'ha de diferenciar el que és la tecnologia, que és molt útil, el blockchain, com has dit a l'inici, que et dona una fiabilitat en contra de la traçabilitat de les coses, i el que són les criptomonedes. I dintre de les criptomonedes també s'ha de diferenciar cadascuna què vol dir, quin valor hi ha darrere, què és el que el vol dir. En quant a l'euro digital, sí que el tindrem, segur, però això és una moneda digitalitzada, és a dir, no és una criptomoneda, és completament diferent la cosa. Però, bueno, en aquest cas, també conto en el llibre, m'acompanyen persones de referència en cadascun dels àmbits, en cadascun dels capítols, que també comenten una mica quina és la seva opinió, no? Com a experts en tal, i que, bueno, que és d'agrair que m'acompanyen en aquest viatge tan bonic.
Em salto la tecnologia Deep Tech perquè si entrem amb lo Deep doncs ja ens estem 10 programes. Tens un capítol curiós al títol del número 11 que diu Com ser una mamà pro.
Sí,
Pues,
és com la relació amb els teus fills, és a dir, també la relació amb els teus fills s'ha digitalitzat i llavors Aquí parlo de justament això, com ser una mamà, però no? O sigui, com establir aquesta relació amb els teus peques. Aquest llibre, de fet, va sortir perquè un dia el meu fill em va dir: «Mamà, t'estan googleando i no t'enteres ni del tiempo». I d'aquí va sortir tot un capítol de quina és la relació amb ells. I aquí t'haig de dir que és dels capítols que més li agraden a la gent, perquè com que és en primera persona i amb sentit de l'humor, la gent li agrada. Al final, el que arriba a l'emocionalitat és el que ens fa més humans.
El número 12 toques una altra paraula màgica que va tocar molt fort el Zuckerberg i ara sembla que s'està oblidant una mica, que és metavers. Què ens dius del metavers?
Sempre dic el mateix, que això és una evolució. Serà una evolució del que tenim ara i que no és que entrem de cop a Matrix tots plegats, sinó que aniran havent-hi metaversos i jo crec que al final hi haurà un paraigües que serà l'evolució d'internet i tu podràs interoperar en diferents metaversos que serviran per coses diferents i que de fet ja n'hi ha. De fet ja n'hi ha uns proto-metaversos, que és com el previ, i jo crec que continuem evolucionant i per tant ens ho hem de prendre així.
Per acabar, perquè realment se'ns acaba el temps, un tema que també està ara molt en qüestió, després de l'aparició del xat GPT, que és la ètica, els neurodrets, la propietat intel·lectual, els valors digitals. Fes-nos 5 cèntims en menys d'un minut del tema.
Bé, jo sempre dic que el millor acord que podem tenir de la història de la humanitat és que tots ens poséssim d'acord per fer servir les tecnologies només a fi de bé les persones. I això arreglaria tots els problemes que tenim ara. I aquest és la meva conclusió. O sigui, per no entrar en detalls de la intel·ligència artificial que donaria per això, si només acordéssim això, no tindríem cap problema. No tindríem cap problema, perquè això ho aplicaríem a tot.
Bé, Aurea, el problema nostre, com sempre, és que se'ns ha acabat el temps. Crec que és un llibre interessantíssim. Aprofito aquest altaveu per recomanar-lo, llegiu-lo. L'Aurea és una gran persona, no sé si tota ella cap dintre d'un llibre, però espero que hagi sigut capaç d'explicar-nos doncs, els seus neguits d'aquest món digital. Aurea, gràcies per haver estat aquí i espero que tornis pel programa d'aquí
A
un any.
vosaltres. A vosaltres, moltes gràcies per convidar-me.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTech us parlarem de la vida lluny del nostre planeta Terra i ho farem amb Mare, de la Isabel del Río, editat per Especula. Recentment, aquest llibre ha rebut el Premi Imperdible a la millor novel·la de ciència-ficció en català d'aquest 2023. Us faig una breu ressenya. La història ens situa en un futur incert on sembla que la vida a la Terra ja no és possible. I una part de la humanitat, les dones i els nens, són enviades a l'espai amb una mena de càpsules espacials per garantir la continuïtat de l'espècie humana. La Penèlope viatja amb el seu fill Lluc, havent abandonat el seu marit David a la Terra. En les càpsules són proveïdes d'aliment i de formació per garantir la seva supervivència i un cop al mes poden anar a una estació espacial per relacionar-se amb altres persones. La Penèlope viu amb el seu fill seguint les rutines marcades. Però a l'arribada de la majoria d'edat del Lluc, aquest pot decidir què vol fer amb el seu futur. I el Lluc decideix formar part del reclutament que el volen enviar a Saturn, tot i que sembla que tots els que hi han anat no han tornat. Malgrat el patiment de la mare, davant del futur que es preveu per al seu fill, no es pot fer res. O potser sí. No us vull avançar gran cosa, perquè la història té un punt molt interessant i inquietant que val la pena que cada lector descobreixi. Quin seria el toc tec de la història? Ens trobem davant d'una història inquietant que ens parla de la fi del món, de les primeres civilitzacions, de com organitzar-se per garantir la supervivència, i ho fa incorporant conceptes de múltiples dimensions i universos paral·lels. Tant les càpsules viatgeres com les estacions espacials compten amb molts gadgets tecnològics que qui sap si algun dia formaran part del nostre dia a dia. A Mare tenim una protagonista que és mare d'un fill adolescent, però que també és la mateixa mare del nen que va haver de fugir. I també és la mare creadora de les històries que escriu i com a mare, amb majúscules, creadora de la vida i de l'amor. No és un llibre senzill de llegir que no us enganyi la seva breu extensió. Estones claustrofòbic, estones angoixant, estones havia de rellegir alguna part perquè m'havia perdut. El que tinc clar és que ha estat una de les lectures més inquietants i innovadores que he llegit mai. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
I fins aquí el programa d'avui. Fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.